migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de l'auge de, dels supermercats, del superfantasma. Bé, diuen els experts que aquest model no suposa una competència al comerç de proximitat, però, clar, no oblidem una cosa, la mobilitat, sobretot en ciutats com Barcelona, com Tarragona, doncs, com Girona, doncs pot ser un problema. Un problema no, però que s'afegeix en el problema, en aquest cas, eh? Parlem d'això, perquè parlem d'aquests súpers, que són, com funcionen, i pros i contres, amb el professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, el senyor Josep Maria Català. Josep Maria, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Gràcies per atendre'ns. Primer, comencem pel principi, per aquelles persones que no ho tinguin clar. Què és un supermercat fantasma?
Val, un supermercat fantasma és aquell súper que no té una obertura al públic general. Val? És un lloc on nosaltres podíem anar a comprar, però no és un súper, diguéssim, el normal, sinó el que fan ells és fer unes comandes que nosaltres demanem per internet i aleshores ells les preparen i les envien a domicili. No té una sortida al públic, no podem anar a comprar. Per tant, són súpers més petits, perquè no necessiten un local tan gran, no tenen caixes, per dir-ho així, però sí que tenen un altre problema, que necessiten un lloc cèntric per poder-se acostar als seus clients. Ells els que busquen és tindre, doncs, el mínim desplaçament possible per maximitzar i rendibilitzar la inversió que fa. Això seria un superfantasma, un súper que només serveix comandes a domicili.
Seria això, una mena de súper online, exclusivament online.
Ah, exacte, exclusivament online.
Clar, llavors s'han de portar la compra, no? A casa. Quins són els pros i els contres d'aquests súpers?
Val, els pros, comencem per aquí, doncs serien doncs, que tenim un súper que està obert per nosaltres ràpidament, ells tenen fins a 30 minuts per portar la comanda a casa, o sigui, des que nosaltres la fem fins que ens la porten, doncs tenim màxim de 30 minuts, per tant, qualsevol problema que tinguem o necessitat, ens ho porten. Per això seria una de les avantatges. Una altra de les avantatges és que nosaltres, com a consumidor, no ens tindríem que desplaçar, o sigui, no necessitem fer un desplaçament cap al súper per comprar, i la gran disponibilitat que tenim. Per ara, encara que és una mica només per grans ciutats, però doncs, és un model que va creixent i té una forta implantació en països com Turquia i altres països. Si anem als contres,
sí,
serien més, és que el que està fent és tornem a invadir una altra vegada les ciutats de comerços que realment no donen una vida al barri, perquè són comerços tancats, és com les cuines fantasma, podríem fer una miqueta el paral·lelisme, un superfantasma i una cuina fantasma s'assemblen molt, perquè no té una obertura públic, per tant, jo no estic fent res cara al públic, sinó que estic treballant a dintre. Això el que també provoca és una mica d'explotació, entre cometes, dels treballadors, perquè ells tenen fins a 10 minuts per fer tota la comanda, des que la reben fins que la tenen preparada i a la porta, tenen 10 minuts. Per tant, van molt de pressa. No? Això seria una miqueta, doncs, un problema que també ens trobaríem. I l'últim problema, que també és molt greu, és el tema de la mobilitat. Nosaltres no ens desplacem, però sí que es desplaça la persona que ens porta la comanda. Per tant, el que estem fent és multiplicar tots els desplaçaments, amb el que això comporta, doncs sorolls pels veïns, problemes, molts d'aquests súpers estan situats doncs, en barris que cada vegada més són per vianants, aleshores tot això implica tot un moviment, sorolls, no fums en aquest cas, però sí que va implicant doncs, que cada vegada tinguem una ciutat amb menys comerç de proximitat i uns serveis que no donen, diguem-ho així, un valor afegit important a la ciutat, sinó només a l'usuari final. Aquests serien els pros i els contres per ràpidament.
Clar, jo comentava al principi que semblava que no afectaria a una competència de model de comerç de proximitat de tota la vida. Això seria així, no seria una competència, perquè a mi sí que em sembla que sí que hi ha competència, sí. Li treu almenys un tros de mercat sí que li treu.
Sí, sí que li treu, sí que li treu. Perquè un, per exemple, doncs, quan ve de treballar a la tarda o surt un moment a fer una volta, doncs sempre pot aprofitar i anar a aquell comerç de tota la vida, comprar allò que necessites i tornar cap a casa, ja que fas un vol, doncs aprofites i compres alguna cosa. Clar, amb aquests models el que està provocant és que la compra no porti un valor afegit, o sigui, no hi hagi un servei darrere, sinó el que fas és que tu entres en un lloc, demanes una cosa, compres i ja està. Això jo crec també que va una miqueta en contra del comerç tradicional, que és el que ens dona doncs, un valor afegit, ens dona una proximitat, ens dona una persona que està allà darrere i ens coneix i ens pot aconsellar un nou producte que tingui o una millor qualitat, o ens pot dir, doncs, escolta, això és de temporada o no. aquests el que tenen és això. O sigui, és un servei que te'l dona i és totalment impersonal.
I hi ha lloc per tot aquí? Perquè, clar, és que cada cop més hi ha més models i és inevitable, no? Perquè, clar, amb la digitalització, amb internet, és normal que neixin nous models de negoci. Hi ha lloc per tothom?
Sí. Té que haver-hi lloc per tothom, perquè realment les noves generacions, sobretot els que han nascut ja amb el món digital, per ells, doncs, anar a comprar... diguéssim que no...
Prehistòrica.
Sí, és una cosa històrica, sí. És una cosa que dius, escolta, de veritat no vol fer això? Doncs sí, ho feien, no? El que passa és que, clar, també s'ha de buscar que, o millor, diguem-ho així, anar a comprar un paquet o anar a comprar una beguda que ja està enllaunada o un producte que està enllaunat, doncs igual no t'aporta un valor afegit. En canvi, anar a buscar un producte temporada, anar a buscar una fruita fresca, anar a buscar una carn d'una certa qualitat, això sí que te pot aportar. Per tant, hauria de ser una transformació de tot el model de negoci. O sigui, aquell local tradicional potser hauria de fer una transformació cap a donar un servei una mica més de qualitat i diferenciat de la resta, que, diguem-ho així, sense dir marques, doncs anar a comprar una botella d'oli d'un litre a un supermercat d'aquests o una botiga, doncs no porta cap valor, perquè és la mateixa botella. Clar? O sigui, tu el que tens que anar a buscar és una diferenciació. Té que ser un oli diferent, un oli per amanides, etc.
Claro.
Això és el que tindria que haver una mica de transformació. I jo crec que espai n'hi ha per tots. Té que haver espai per tots, perquè això ha vingut per quedar-se també.
Clar, la qüestió, Josep Maria, és que sigui rentable. Clar, tots sabem el que costa mantenir un negoci de cara a la galeria, o sigui, de cara a la galeria, de cara a la gent, al públic, em refereixo. I aquest seria rentable, aquest model? O què caldria ser perquè fos rentable?
Els supermercats fantasmes, ells tenen doncs un mínim calculat, un mínim de comandes al dia, que està sobre les 30 mínim al dia. Ara estan sobre les 20, perquè, clar, és un producte que acaba d'entrar, és un servei que és nou, no hi ha encara un moviment molt, molt elevat, però ells, clar, són empreses molt grans, i aleshores la inversió és a llarg termini. No és el mateix que obrir una botiga que dius, escolta, jo en un any tinc que estar rendibilitzant la inversió perquè, si no tinc darrere un coixí financer com tenen aquestes empreses. Són empreses que són multinacionals i quan tenen un mercat que ja funciona, doncs van amb un altre i de l'altre mercat van traient els beneficis. No? O sigui, no és una empresa petita. Aleshores, ells sí que poden rendibilitzar. El que passa és que ho rendibilitzaran a més llarg termini. No els importa estar un mes, dos mesos o un any sense fer beneficis. Ells tenen una capacitat financera que, clar, les petites empreses i el comerç de productivitat no té. I aquí és on hi ha una desavantatge. Això és veritat. Hi ha una desavantatge en aquest cas.
Bé, suposo que són nous models que, clar, la darrera pregunta que et faria és sobre la legalitat. Suposo que tot això és perfectament legal.
Sí, és perfectament legal. O sigui, no hi ha cap problema. El que passa és que una altra cosa és la legislació.
És que, clar, quan parlava de legalitat... Perdona, disculpa, la pregunta era errònia. Perquè, clar, sí, suposo que ha de ser legal. Però jo estava pensant en les cuines fantasma i sobretot en la regulació. Aquí pensava jo, la regulació, no la legalitat, sinó la regulació. Sí. Que a vegades arriben aquests models de negocis perfectament legals, però els ajuntaments, com acostuma a passar, van sempre un pas per darrere d'aquestes coses. I llavors miren, ostres, tenim una cuina fantasma o tenim un superfantasma, això ho hem de regular d'alguna manera. No sé si seria aquest un problema, també.
Sí, realment amb l'administració sempre tenim aquest problema, que és més lenta, diguéssim, que l'abans del mercat. O sigui, tot el que és online és molt ràpid, perquè directament les inversions són molt baixes, per tant, ràpidament tens muntat un negoci, i en canvi l'administració amb això sempre és una mica més lenta. Quan t'aproves que ja tens 3 o 4 supermercats fantasmes, és quan has de regular i començar a legislar sobre aquest tema. Barcelona ja està igual que les cuines fantasmes, ja està legislant en aquest sentit, però, a veure, en el fons, té que ser un servei que té que conviure amb els altres. O sigui, no li podem posar portes al camp i molt menys a internet. O sigui, al final serà així, tindrem que legislar perquè convisquin tant un comerç de proximitat i tradicional com aquests nous models, però tenint en compte tots aquests temes, que, bueno, que són empreses multinacionals, i a veure, la legislació té que estar i es té que complir. Ells sempre busquen aquells forats i aquells punts són febles per poder entrar i poder estar. Però clar, són més potents que un comerç tradicional que, doncs, escolta, té que pagar els seus impostos, té que estar darrere del taulell, i aquesta gent, doncs, mira, si un no funciona, el tanquen i en posen un altre. És així de ràpid.
Doncs,
la veritat.
Josep Maria Català, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.